Tenim en antena Joan Llinares, advocat, exdirector general del Palau de la Música Catalana i actual director de l'Oficina Antifrau de València. Joan Llinares, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Evidentment no li demanem una valoració jurídica de la sentència perquè encara se l'ha de llegir, però sí, segur, una primera apreciació de les condemnes. Com ho valora?
Bueno, pues jo penso que sorprenent-me també amb el mateix que molts ciutadans, que és el que una vegada més pues ha actuat la prescripció com una institució que en l'àmbit de la corrupció pues està lliurant a molta gent involucrada en casos greus de corrupció. I per l'altra banda i per l'altra part, pues també la satisfacció en que els esforços aplicats per la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona i el seu advocat ha tingut un fruit, i és que ha desbaratat sensiblement els pactes als que se va arribar per part de la Fiscalia, essencialment per a lliurar de la presó a Gemma Montull.
Joan Llinares, aquest matí recomanàvem revisar l'entrevista que van fer amb vostè just a l'inici d'aquest judici, quan havien ja declarat Fèlix Millet i Jordi Montull, perquè va ser una entrevista per a nosaltres i pels ciutadans molt clarificadora. Vostè ens va dir que no tenia cap dubte per tot el que havia trobat, per la documentació, la documentació que vostè havia trobat en la seva gestió en la transició del Palau, on vostè va tenir responsabilitats, que Convergència s'havia finançat a través del Palau. Li sembla que la sentència ho avala?
Sí, ho avala, perquè entre altres coses pues va ser objecte de qüestionament de forma permanent durant el judici oral, precisament la documentació i les proves que jo vaig aportar.
La sentència ordena el decomís de 6,6 milions de Convergència.
Això és la part per a mi més neguitosa, i que vaig estar intentant fer entendre al patronat del Palau de la Música abans del judici i durant el judici, de que el Palau tenia que canviar d'estratègia. El Palau no acusava a Convergència, no li reclamava aquests diners com diners que havien sortit de la utilització perversa de la institució del Palau de la Música Catalana. Aquí no vaig tenir sort, no me van fer cas, però ara el resultat és que precisament al no haver-se reclamat aquests diners per part del Palau de la Música se'ls aportarà a l'Estat.
Daniel Osàcar, condemnat amb 7 anys i 6 mesos, condemnat amb 4 anys i 6 mesos, és l'únic responsable del partit de Convergència que és investigat i condemnat. En la seva investigació hi havia indicis que hi pogués haver altres implicats. En vam parlar amb Artur Mas ara fa 4 dies, li vam dir, escolta, si hi ha sentència condemnatòria, tu al final eres el màxim responsable polític, no? I deia, jo només he hagut de comparèixer com a testimoni.
Bueno, aquí no sols val per a el senyor Daniel Osàcar, val per a qualsevol tresorer. És que en el sentit comú no entra, almenys a mi no em pot entrar, que els tresorers dels partits decideixen sobre donacions fraudulentes de les grans empreses constructores i sobre la destinació d'aquests recursos. Els tresorers són càrrecs intermedis importants, però que en definitiva executen polítiques que han decidit altres, i aquests altres són els màxims responsables. I no ho dic sols per Convergència, ho dic per tots aquells partits on la figura del tresorer està fent de paraigües de les responsabilitats dels màxims dirigents, que en definitiva són els que han decidit i els que influeixen i els que tenen capacitat d'influència perquè una empresa els doni diners dels seus comptes i de les seves contractes públiques.
Que sense la complicitat d'aquestes empreses, i en el cas de Ferrovial, els exdirectius de Ferrovial han estat absolts per prescripció, doncs no acabes de tancar el cercle, no? Perquè al final sembla que les empreses no tenen la part de responsabilitat que els toca en un cas d'aquesta complexitat, no?
No, en aquest cas les empreses s'estan quedant fora de l'objectiu dels que són els processos contra els corruptes.
Una de les expectatives era la condemna de Gemma Montull, que al final és de 4 anys i 6 mesos. No ha resultat gaire el pacte que suposadament havia tancat amb el fiscal Sánchez Ullet, no?
No, i això segur gràcies a l'acusació popular, en particular l'acusació de la Federació de Veïns de Barcelona, que és qui va mantindre la petició de condena superior i no va acceptar el pacte.
Joan Llinares, com a jurista, creu que Millet i Montull, per l'edat, poden veure retallada la pena o que poden sortir abans del compliment sencer o que els recursos davant del Suprem es poden allargar de tal manera que ja no hi entrin?
Els recursos se poden allargar i, per tant, mentre la sentència estiga recorreguda no entraran en la presó. No sabem el que pugui el Tribunal Suprem trigar en dictar la sentència definitiva. Mm-hmm. És una incògnita. Per raó d'edat no existeix en la nostra normativa en res al que acollir-se per el que eixe sigui el motiu per el qual no pot entrar una persona en presó. N'hi ha una certa llegenda urbana de que a partir dels 70 anys no s'entra, no és cert. N'hi ha altres consideracions que podrien dificultar la seva entrada, temes de salut greu, però en aquests moments pues, parlar d'això és una mica avançar-se sobre el que no tenim.
Clar, inevitablement aquest matí Joan Llinares dèiem, home, hem estat 9 anys en la instrucció, 8 mesos de judici, més el que hem esperat a conèixer la sentència, 4 mesos de judici, més el temps que hem esperat a conèixer la sentència, ara el recurs del Suprem també podríem parlar de com a mínim un any fins a saber-ne...
Entre 1 i 2 anys.
Sí. Entre 1 i 2 anys. Vostès ara a l'oficina antifrau de València i aquest matí recordàvem les paraules del fiscal Sánchez Ullet a l'informe final del judici on destacava que a banda de les irregularitats ja descrites havien fallat tots els mecanismes públics de control. Això que va fallar aleshores no pot continuar fallant ara, no està fallant ara en el que veu Joan Llinares, en aquest cas a València, però que també té llarga experiència aquí a Catalunya.
Mire, el que es tracta és de que els controls existents, que són uns controls pues, basats en formes de funcionar de principis del passat segle XX, se posin al dia i s'actualitzen amb el segle XXI. La corrupció sempre va per davant, sempre va trobant mecanismes per defraudar i per burlar els controls. Les agències anticorrupció són un mandat de Nacions Unides des del 2003 i de la Unió Europea des de l'any 99 quan la Unió Europea crea l'OLAF, l'Oficina Antifrau de la Unió Europea. I aquí únicament Catalunya en el 2008 va crear l'Oficina Antifrau de Catalunya. El que es tracta és de que òrgans especialitzats com aquests, que la seva, en el cas de l'Agència Valenciana, és la prevenció, essencialment la prevenció, establim a través dels recursos que ens ha de facilitar les pròpies administracions públiques, establir mecanismes de detecció preventiva i, sobretot, una qüestió que no s'ha pres mai en sèrio, que és la protecció del denunciant. Uh-huh. La protecció del denunciant és imprescindible perquè hem vist casos de persones que, complint el seu deure de ciutadà, de funcionari públic, han denunciat i els han fet la vida impossible, els han matxacat, avisant que el que li pot passar a qualsevol altre que faci el mateix. Per tant, n'hi ha encara massa estructures que venen a protegir conductes corruptes i la corrupció és un risc exactament igual que ho és en matèria d'accidents laborals o de seguretat vial. És un risc que està ahí, pot passar o no pot passar, però va a dependre de les mesures cautelars que tu adoptes, que el minimitzes, que el facis, que facis més difícil o que li compliques les capacitats dels corruptes per poder apropiar-se de recursos públics que deurien d'anar a les destinacions que estan assignades.
Joan Llinares, advocat, exdirector general del Palau de la Música, actual director de l'Oficina Antifrau de València. El tenim una mica més lluny, però molt amatent. Quan el truquem, li volem agrair aquesta valoració després de conèixer la sentència del cas Palau. Que tingui un molt bon dia.
Bon dia i agrair-vos a vosaltres per el seguiment que durant tots aquests anys heu estat fent. Gràcies.
Moltíssimes gràcies pel reconeixement. Gràcies.
A vosaltres.
Que tingui un bon dia.
El matí de Catalunya Ràdio. Amb Mònica Terribas.